Carta dominical de Monsenyor Lluís Martínez Sistac, cardenal arcabisbe de Barcelona.
Déu us guard. Els cristians parlem sovint de la necessitat de convertir-nos a Déu. La Quaresma és un temps propici per la conversió i per preparar-nos millor a celebrar la Pasqua. Ens costa acceptar amb realisme l'existència del pecat en el món i en cadascú de nosaltres. En aquest sentit, el temps quaresmal és una crida a la sinceritat, a reconèixer que som pecadors. Tanmateix, el cristià ens demana no romandre només en la consciència que som pecadors. El coneixement i la participació en la vida de Crist, per la fe i els sacraments de la fe, és el millor camí per conèixer Déu i per conèixer-nos veritablement nosaltres mateixos. El geni de Pascal va escriure en un dels seus pensaments, el que porta el número 75 en l'edició de Chevalier, el coneixement de Déu sense el de la nostra misèria humana engendra orgull. El coneixement de la nostra misèria sense el de Déu engendra desesperació. El coneixement de Jesucrist és el camí. En ell coneixem Déu i la nostra misèria. En l'oració del Pare Nostre demanem perdó a Déu pels nostres pecats. Perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. En aquest temps de Quaresma som invitats tant a reconèixer que som pecadors com a acollir el perdó de Déu. Sempre, però avui encara més, ens costa apropar-nos al servent de la penitència per aconseguir la gràcia de Déu i reconciliar-nos amb ell. Cal que renovem la consciència que Déu sempre perdona el pecador penedit. Confessar-se és sempre un acte d'humilitat, però és un gest sumament coherent amb la nostra fe i ens fa humanament i sobretot cristianament millors. Qui no recorda la meravellosa paràbola del fariseu i del publicà que llegim a l'Evangeli? És molt eloqüent l'exemple que ens dona, en aquest sentit, el nostre Sant Pare Francesc, que ha manifestat als fidels, parlant d'aquest sacrament, que el Papa també es confessa sovint. El perdó de Déu, va dir, se'ns dona en l'Església, se'ns transmet a través del ministeri d'un germà nostre, el sacerdot, que és un home que, com nosaltres, també té necessitat de la misericòrdia. Per això els sacerdots han de confessar-se, i també tots els bisbes, també un servidor, perquè tots són pecadors. I passant el testimoni personal, Francesc va afegir: fins i tot el Papa es confessa cada 15 dies, perquè el Papa és també un pecador. El confessor escolta el que jo li dic, m'aconsella i em perdona, perquè tots tenim necessitat d'aquest perdó. I ha resumit el seu missatge dient-nos: no tinguem por de la confessió. El sacrament de la reconciliació i de la unció dels malalts són dos sacraments de curació i brollen directament del misteri pasqual. Així ho posa en relleu el fet que fos al vespre del mateix dia de Pasqua quan el Senyor s'aparegué als deixebles reunits en el cenacle i els va saludar amb aquestes paraules: pau a vosaltres. Llavors, a l'anar damunt d'ells, ja els digué: rebeu l'Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si a Déu plau.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Rutes, fires, festes majors, entrevistes, consells, música i molt més cada diumenge a la una del migdia a Rutes per Catalunya, el programa que cada setmana et proposa un nou descobriment de casa nostra. Rutes per Catalunya, els diumenges a la una del migdia a Ràdio Estel. Telèfon del programa 902 020 412. 902 020 412. Banc Sabadell 16è Festival del Mil·lenni. La cita anual amb la bona música torna amb els artistes més rellevants i emblemàtics del panorama musical. Dissabte 7 de febrer a les 8 del vespre, Josep Carreras al Liceu. Divendres 13 de febrer a les 9 del vespre, Adamo a l'Auditori. I dijous 19 de febrer a les 9 del vespre, Dulce Pontes a l'Auditori. Més informació i entrades a festival-mil·lenni.com. Banc Sabadell 16è Festival del Mil·lenni. Amor per la música.
Mm-hmm.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Eva Bach, mestra, terapeuta, experta en emocions i mare de dos fills. Ens presenta La belleza del sentir, de les emociones a la sensibilitat. Una pauta per convertir les emocions naturals que poden dominar-nos en sensibilitat sàvia i lúcida. Eva Bach avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis.
Aprendre que res no acaba si dintre meu abans no acaba, que el sol no es pon sense tornada si en el teu cor esclata l'alba.
Bueno, doncs avui tenim aquí a la Eva Bach, que ens parlarà de la bellesa del sentir. Què tal, Eva? Com estàs?
Molt bé, encantada d'estar
aquí. Bueno, doncs com és habitual, amb nosaltres procedirem a la nostra bateria de preguntes. Aviam, Eva, veig una poetessa amb tu.
Ah, sí?
Sí.
Ho tinc a dins, suposo. Des d'això em ve una mica de família i des de petita ho he cultivat. Guanyava els concursos de poesia i de redacció a escola.
Bueno, doncs sí. Fantàstic. La bellesa es té que saber veure?
Sí, tant. S'ha de saber interioritzar. S'ha de saber captar, s'ha de saber interioritzar, s'ha de saber contemplar i donar-li un significat personal.
Veig en tot moment una búsqueda de la felicitat en la teva obra. Per què? Sempre estàs buscant la felicitat.
No, no tant la felicitat com els moments que ens encenen espurnes per dins i ens donen força per continuar, perquè ho dic en el llibre, que la felicitat no és un estat permanent mai, sempre són moments que ens activen.
Veig una gran observadora de la natura amb tu.
Sí, l'estimo perquè he nascut a prop de Montserrat, en un entorn rural preciós, amb la muntanya com a fons, i després tinc el meu marit, que és un gran amant de la natura, i també me l'ha acabat d'encomanar, aquest amor.
Tens coneixements de filosofia, no?
Sí, tinc coneixements de filosofia, perquè la meva carrera, quan jo la vaig fer, doncs hi havia molta base de filosofia, tot i ser pedagogia. De fet, el primer any era comú amb els que feien filosofia i psicologia.
Sí, bueno, abans es feia allò dels dos anys de comú i després tothom anava...
Sí, després hi ha l'especialitat.
Abans les emocions es tenien que amagar. Ara sembla que això ja no funciona així, no? Els anglesos d'això ens en podrien explicar moltes coses, no? També, d'amagar emocions.
Totes les cultures tenen una manera de fer tradicional, històrica, respecte a les emocions. La majoria les amaguem i les hem amagat perquè no sabíem tampoc massa què significaven ni què s'havia de fer amb elles.
Jo sempre havia entès que manifestar les emocions era el millor, perquè així t'estalvies pues, caigudes del cabell, úlceres d'estómac, mals estars... Tu com ho veus, això?
Jo crec que no és només per estalviar-nos a totes aquestes coses, que està molt bé, sinó també perquè ens podem entendre millor i ens podem conèixer millor i apropar millor als altres.
Llavors hi ha una cosa que també m'ha cridat molt l'atenció. Teniu tots una fixació amb el José Antonio Marina. Però és que no solament tu, m'he trobat amb molts autors. Què té el José Antonio Marina?
Home, jo no és l'únic que anomeno uns quants d'autors, sí, en el llibre, una bona pila. Què té José Antonio Marina? Per mi és una persona que ajuda a estructurar el pensament sobre les emocions i personalment doncs, tinc l'experiència d'haver-lo pogut conèixer i presentar en un congrés i segueix sent un referent.
No dominar l'idioma principal de vegades passa, però parlar llengües et puc assegurar que és molt útil. Què ens tens que dir d'això? Perquè tu ho puntualitzes molt a la Plana 21, això.
Que estic totalment d'acord que parlar llengües és molt útil, molt necessari. El que passa és que si no parlem la principal, que és el llenguatge del cor, és igual les llengües que parlem, que ens costarà molt d'entendre'ns.
Ah, veus, perquè com que tu dius que vivim anys lluny del cor, això des de luego em va cridar molt l'atenció.
Moltes persones hi viuen anys llum del cor i altres doncs estem fent coses per intentar apropar-nos-hi.
M'agrada molt el que diu Melgarejo, que la prioritat d'un país és construir persones. Em sembla que en el nostre encara no se n'han enterat gaire, no, d'això?
No, jo crec que no. Nosaltres estem més amb el que ell diu, amb els aeroports i els pavellons esportius, i no tant amb persones que tinguin el cor obert.
Penso que es tenen que tenir sota control les emocions. Veig que tu això no ho acabes d'admetre. És veritat?
Home, és clar que s'han de tenir sota control, vol dir que no causin estralls al nostre voltant ni a nosaltres mateixos, que baixi l'aigua que podem tolerar, ni sequera ni riades emocionals. El que vull dir és que no s'han de reprimir, no les hem d'amagar per sistema.
No acabo d'entendre lo del cervell reptilià del doctor Naranjo.
El cervell reptilià són els instints i està molt present a la nostra societat perquè som bastant d'actuar per impulsos explosius i, per tant, per lo primari, per lo més mamífer i animal, potser.
A moltes persones els hi governa la raó contra els dictats del cor, i jo en sóc un clar exemple. No et sembla que això ens perjudica més que no pas ens ajuda?
Sí, totalment. Anar contra cor sempre té un preu i en alguns moments potser s'hi ha d'anar, perquè no sempre es pot anar seguint els dictats del cor en tot i en tot moment, perquè llavors també anem amb el lliri, som fràgils, no? Però sí que anar sempre a contracor té uns costos grans.
La cultura oriental ja parla del tercer ull des de fa molts anys. Tu veus que l'has descobert ara. Què és el tercer ull per tu?
No, el tercer ull no el descobreixo jo ni molt menys ni ara. Penso que és una metàfora que utilitzo per dir que, a més de la integració entre aquests instints, el que parlava abans, el cap i el cor, doncs hi ha d'haver-hi... O sigui, hi ha d'haver-hi algú que integri aquestes tres parts, que estigui per fora i a sobre, no? I seria una mica, doncs, el que diu la cultura oriental, aquest observador que està més enllà.
Molt bé. T'interessen els principis budistes, suposo, perquè el principal és la persona, no? Perquè cada persona és un món.
M'interessen els principis budistes perquè fan molt èmfasi en la interioritat i penso que fa molta falta en la nostra societat.
Jo em sento bé amb mi mateix, encara que de vegades sé que hi ha gent que no es troba bé amb mi, ni jo amb ells, quan tanco els ulls. Per què és això?
No podem pretendre trobar-nos bé amb tothom ni que tothom es trobi bé amb nosaltres. El que passa és que hem de procurar que almenys ens envoltem de persones amb les quals ens potenciem mútuament. Si això no passa mai, aleshores tenim un problema, i pot ser un problema de personal, no? D'adaptació i també de valors, a vegades, i actituds davant els altres.
La petjada emocional que algú deixa a mi no em preocupa, però veig que tu sí que et preocupen les petjades que et deixen les altres persones. Ens ho expliques, això?
Jo parlo de les petjades que deixem en el món. Concretament, faig referència a la petjada que nosaltres deixem en el món, la petjada emocional que deixa el nostre estil de sentir. És a dir, si afavoreix la concòrdia, el benestar, la sensibilitat, la bellesa, la salut o no. Penso que això sí que és important.
Soc una persona, parlo de mi en aquest cas, jo sóc una persona que trec tot el que porto dintre. Si he fet mal a algú, em sap greu, però rares vegades me n'adono i em sap greu quan me'n dono compte. Però em sembla que li passa a molta gent, això.
Sí, doncs, home, hauríem d'anar una mica més en compte, perquè a vegades, i depèn també amb la persona, no? Perquè també hi ha persones que no els importa que aquesta petjada no té tanta força, no importa tant el que diguin altres, però hi ha persones que potser són més vulnerables, per exemple, nens, per exemple, infants, per exemple, gent jove, per exemple, gent que estigui passant un mal moment. Hauríem de preguntar-nos més si fem aquest mal quan diem coses.
Jo, no sé si és per als de la meva generació, som gent llargplacista, generalment. Som els que van fer la carrera normal, el batxillerat, després van fer la carrera, després vam entrar a treballar, no? Avui en dia, per què s'ha perdut la visió de llargplacisme? Tothom ho vol ràpid al moment, i això no pot ser.
Tenim molta pressió externa. Jo crec que aquí sí que hi ha una gran influència de tot, no només els mitjans, no? Sinó la pròpia publicitat que hi pot haver-hi pel carrer, que podem... Hi ha una acceleració que penso que té a veure amb una insatisfacció també molt gran, que la volem omplir quan abans, i tot l'entorn ens mena a omplir-ho ràpid.
Aviam, si ens ho pots explicar amb dues paraules. Interessants els teus 12 pesos de les emocions. Com vas arribar a aquesta conclusió?
Després de molts anys de treballar en educació emocional, des de l'any 95-96, treballant seriosament amb aquest tema, doncs descobreixo que les emocions no només s'han de conèixer i regular, sinó que hi ha moltes més coses a fer.
Què vol dir connectar les emocions?
Connectar amb les emocions vol dir escoltar-les. Vol dir donar un temps a sentir-me, a connectar amb el meu interior i a veure què hi està passant.
No és gaire llesta la teva amiga, aquesta noia que parles d'ella a la Plana 58.
La que s'angoixava amb la tranquil·litat. Sí, hi ha persones que els costa. Els moments de tranquil·litat els angoixen més que l'estrès. És tremendo, això. On hem arribat.
De totes maneres, atendre les emocions ho hem fet tots, no?
Atendre-les. A mi em sembla que més aviat les desatenem. Almenys la societat està plena de missatges que ens diuen que les desatenem, perquè no ploris, no et preocupis, no t'enfadis, no t'angoixis, no pensis en això. És el no, 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 no.
Yeah. Legitimar les emocions, mentre no siguin les d'odi i les de fer mal, jo penso que ha de ser bo.
Home, és que l'odi i el mal ja és arribar a una perversió de les emocions, de tot emocions que no s'han sentit i que, per tant, s'han desvirtuat. Però, per exemple, les ganes a vegades de... Philippe Meguier ho diu molt clar, diu... Tenir ganes d'escanyar amb algú no és delicte, el que és delicte és escanyar-lo.
Ja. Yeah. Sempre he tingut la teoria de Claude Steiner. No he invalidat mai cap sentiment. Passa gaire amb la gent d'avui en dia?
Sí, passa gaire, ens ho trobem, si no. Jo no estaria treballant en el tema que treballo des de fa tants anys i cada cop tinc més feina si no fos perquè doncs invalidem determinats sentiments, molts, i cada persona uns determinats per cultura, per els que no són políticament correctes en cada persona i societat són diferents.
Maria Alonso té raó, qui es bloqueja pot morir.
Maria Alonso...
Això és molt gros.
Bueno, jo això no ho dic així, directament. Ell diu que una persona... la cita que jo agafo d'ell és que una persona emocionalment bloquejada també és una persona que intel·lectualment doncs, no pot donar de si tot el que donaria. I, evidentment, parla de les somatitzacions i de més, però això de la mort no ho cito. No sé si ho diu textualment en algun lloc. Ara no ho recordo. Això que ho digui ell en alguna obra seva. Jo, la meva, segur que no.
Vale. Hi ha qui confon desacreditar amb no afalagar. Això tu en parles.
Desacreditar amb no afalagar.
Hi ha qui ho confon.
Bueno, no ho dic exactament amb aquestes paraules, però sí que és veritat que el fet de no expressar alguna cosa no vol dir que no tinguem sentiments. El que passa que tu pots estimar algú i encara que no ho diguis, doncs no vol dir que no l'estimis pel fet de no dir-ho. Però, esclar, no se n'assabentarà si no li transmets d'alguna manera.
Qui es vesteix de ràbia? Perquè això és molt fort.
Sí, ens vestim de ràbia moltes vegades per tapar ferides obertes. És a dir, ens posem vestits de ràbia quan ens costa reconèixer el dolor. I el dolor és precisament l'emoció que pot ajudar a obrir novament el cor i a no derivar en ressentiment i odi, tot allò que dèiem abans.
Aleshores, com es té que gestionar la ràbia?
S'ha de reconèixer, s'ha d'expressar, s'hi ha de transitar durant el temps que necessitem per tornar a un estat més de tranquil·litat i hem d'anar a connectar després amb el dolor que hi ha darrere d'aquesta ràbia.
Qui és la consciència?
Què és la consciència? La consciència és un bàlsam, és una llum, és com un observador, és algú que està per sobre d'aquesta raó freda, d'aquesta impulsivitat instintiva, també de només el cor pel cor, nyonyo, no? Cursi, totes aquelles coses, la sensibleria, és la sensibilitat, diguem-ne, és la saviesa.
La depressió és química, segons els metges, però hi ha qui diu que és només manca de sofre en el cervell. Llavors, no entenc per què el depressiu necessita el psicòleg.
Hi ha moltes causes de depressió i una de les causes, n'hi ha moltes, aquestes que dius totalment, ho són, però també hi ha depressions que són conseqüència de molta tristesa acumulada i no expressada. Sí, i a més, a vegades quan aquesta tristesa... Abans precisament es creia el contrari, no? Que quan un expressava la tristesa podia caure en una depressió. Ara s'ha vist precisament això, que no expressar-la ens pot conduir a la depressió, o sigui, exactament el contrari.
Les emocions bàsiques són conegudes per tothom. Quines són les no bàsiques, aleshores?
A veure, les bàsiques són precisament les que totes les persones sentim per dotació genètica, biològica. Les no bàsiques serien ja després les que totes les derivacions i construccions que anem fent a partir d'aquí, però són, les bàsiques són les que tenen més a veure amb la supervivència, amb aquests instints, amb aquesta saviesa instintiva que també ens ajuda a la vida. També és necessària, però no ens podem quedar només amb ella, perquè només ens porta a fugir o a agredir, i això seria terrible.
Per tant, hem de dir que si comprenguéssim les emocions dels demés, el món seria una bassa d'oli, no? Ningú s'enfadaria, tothom entendria l'altre...
Potser ens enfadaríem, però ens enfadaríem bé. Ens enfadaríem més amorosament, menys cruelment. Seríem més empàtics i menys simpàtics. Bueno. Perquè simpàtics vol dir que entenem els que són com nosaltres i empàtics els que no.
I ara una cosa que està molt de moda. Aviam. L'empatia és el feeling...
L'empatia és el feeling. No necessàriament. Podem tenir feeling i, en canvi, no tenir empatia. Empatia és comprendre que l'altre té una altra pell, que l'altre està en un altre lloc, que l'altre té unes circumstàncies diferents, que l'altre el mouen unes coses diferents. Sí, implica comprendre també la seva bondat de fons, que a vegades es desvirtua pel camí. L'empatia és molt més que el feeling, que la química.
Com es pot evitar que et superin les emocions?
Amb un treball personal, constant, conscient, perseverant, sense exigències, amb senzillesa, amb molta humilitat i amb moltes dosis de fe i de confiança.
Ara hi ha una cosa que a mi quasi em fa plorar, no? Però la tinc que dir, no? El consol és el bàlsam de l'ànima. Això és preciós.
Sí, és bonic, això. Jo crec que sí. És posar un ungüent a l'ànima. Quan algú consola, quan algú t'obre els braços, quan algú t'aixuga una llàgrima que cau, quan algú respira amb silenci al teu costat i et fa un acompanyament i et diu aquí estic, jo crec que això és posar aquest ungüent, posar aquesta medicina a l'ànima, dins de l'ànima.
Des de quan s'escull un sentiment?
Des de que... A partir del nostre treball, aquest treball perseverant, conscient, etc., podem superar o transcendir lo biològic primari, allò que com a espècie tenim com a dotació innata, i amb la intel·ligència del cor, amb la llum del cor, fer-ne una creació afectiva, a mà, que vol dir escollir... No puc escollir el que em passa, però sí amb quins sentiments vull recordar i guardar a la meva memòria el que em passa.
Que els nens tenen drets se suposa que és de sempre, però sembla que últimament això se'ls està oblidant molt, no? Que la canalla tingui drets.
Sí, i els deures també s'obliden a vegades, que són dues coses que van molt de la mà, i llavors així estem com estem. Bueno, referim-me al tema de les emocions, jo en el llibre explico 10 drets que tenen els infants, 10 necessitats i drets per un creixement emocional sa, que penso que són uns drets complementaris als drets essencials a la vida digna, etc etc. Són uns drets, els altres són uns drets que asseguren la vida, i aquests són uns drets que humanitzen i acaronen el cor.
Per què el nen no és escoltat moltes vegades?
Perquè per escoltar el nen, la millor manera d'escoltar un nen és des del propi cor. O sigui, nosaltres podem entendre i atendre millor el nen quan nosaltres també sabem atendre i entendre el nostre cor. I moltes vegades nosaltres estem lluny del cor i llavors no podem escoltar el nen al seu cor des de nosaltres perquè no tenim aquesta connexió amb el propi cor.
I ara, amb dues paraules, què és la transmissió emocional?
La transmissió emocional és tot el conjunt de pautes, de sentiments, d'actituds, de valors, de somnis, de dificultats, de reptes que la família ens fa arribar des de que naixem, i el context social també.
Bueno, doncs fins aquí. És un llibre que orienta les nostres emocions i les dels nens. És interessantíssim, llegiu-los. Moltes gràcies, Eva.
Moltíssimes gràcies.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per Fundació Abertis.
Ràdio Estel.
No ho saps? Si t'agrada no només escoltar, sinó sentir la música, a Ràdio Estel ho pots fer dia i nit. Els teus records, les teves vivències, un punt de reflexió, les teves cançons, les dels altres. Well, when the saints, go marching in, go marching in. Perquè a Ràdio Estel ens agrada omplir de música els teus moments. Good Lord, I want to be in that number. I no canviïs de dial. Ràdio Estel, la música.
No té dignitat qui no gosa lloar un enemic.
John Dryden, poeta i dramaturg.